Hola a tothom, des de Cugat Mèdia som els del Servei Local de Català, l'inefable Albert Masià i una servidora, la Maronyate. Com va això, Albert?
Bon dia tingueu tots. I Marc, gràcies per aquest epítet que m'has dedicat.
De res.
Ínclita, senyoreta Oñate.
Ínclita.
Sí, que si tu em dius inefable, doncs mira, jo et deixo anar un ínclita així, patapam.
Què vols dir patapam? Que el que t'he dit era maco, home, que no saps què vol dir inefable.
Doncs bé, potser quedo malament ara, però si t'he de ser sincer, del tot, no sabria com definir-t'ho.
Mira que m'ho pensava, però és que precisament inefable vol dir que no pot ser expressat en paraules.
Llavors, que m'ho hagis dit, és bo o és dolent, tenint en compte que nosaltres som lingüistes de formació?
Mira, no és negatiu, això segur, Albert. En tot cas, potser sí que vol dir que hi ha una mica de complexitat. Això potser sí.
Bé, va, mira, em quedo més tranquil, Mar, va. Perquè jo, el que t'havia dedicat, sí que era una floreta. Ínclit, ínclita, vol dir il·lustre, gloriós.
Sí, a mi ja m'agrada que m'ho hagis dit, no m'he queixat pas.
I avui, com et sents?
Doncs mira, ara, després d'aquest episodi, una mica fora de joc, ves?
I ara per què?
Dona, doncs mira, venia una mica trastocat per aquesta primavera, que no sap si és estiu, si és tardor,
sí.
I tu em defineixes com algú que no pot ser descrit en paraules. Jo ja crec que no remuntaré avui.
No, no, si al final l'hauré encertada definint-te així. No hi donis tantes voltes i agafa't un calma, que tot just comencem el podcast d'avui. I si em permets el suggeriment musical, fes cas de l'Andrea Motis. Verge, terra, branques que s'abracen, flors que un dia es tanquen i no n'hi torna a ver. Entra.
Mira, t'ho diré, Marc, m'ha anat molt bé aquesta pausa que hi posa l'Andrea, eh? De fet, aquesta cançó de l'Andrea Motis, que es titula Sense pressa, la trobareu a la llista de Spotify del CPNL, que justament du per títol de relax.
Val, perfecte, però ara no te'n posis a geure.
No, dona, no. A més, he fet la feina. Tot i que cal dir que l'Andrea Motis jo crec que poques presentacions necessita aquestes alçades.
Poquíssimes.
En tot cas, que sapigueu que ella, l'Andrea, es va formar musicalment com a trompetista i també com a saxofonista a l'Escola Musical de Música de Sant Andreu. I atenció, abans de complir els 15 anys, abans, ja va aparèixer el seu primer disc, en què feia de solista de temes de jazz. Ja veus que la noia era precoç.
Sí, ja me'n recordo, la vam conèixer a Sant Quirze també per una festa major. El títol del disc en aquell moment era tota una premonició. Era Joan Chamorro presenta Andrea Motis. Era una mica allò de recorda el meu nom, i realment no anàvem pas equivocats.
No anàvem equivocats, no.
Gens, perquè, de fet, dos anys més tard, quan només en tenia 16, ella va aparèixer Feeling Good, el seu segon LP. Posteriorment van registrar el seu tercer disc, aquest en directe, a la sala Jamboree de Barcelona.
I aquí una mica ja li hem perdut la pista. A veure, li hem perdut la pista. En el sentit que no esmentarem ja tots els discos, perquè, atenció, és que en té 10, 10 de llarga durada i, a més, un EP, sense comptar les innombrables col·laboracions que ha fet. En tot cas, tornant a la cançó que hem sentit, si us ve de gust escoltar-ne més, heu de saber que forma part del disc que porta un títol així en portuguès, Do Outro Lado do Azul, aparegut l'any 2019.
La consulta dels sèniors.
I ara que ja tenim relaxadet, Albert, avancem als oients de què els parlarem al nostre consultori lingüístic que tenim aquí muntat tu i jo.
Doncs mira, la consulta d'avui ens la fa la Júlia de Múrcia.
Hola, sóc la Júlia i voldria saber per què escrivim abans d'ahir amb guionet. Moltes gràcies. Aprofito per saludar-vos, Mari Albert.
Et saludo jo també, Júlia. A veure, Albert, sóc jo o les darreres consultes tenen un nivell bastant altet? Vull dir, vols dir que són espontànies?
Són espontànies, t'ho prometo, de veritat.
Sí, vinga.
Sí, sí, sí. I també és veritat que el català té molts misteris, sí. És a dir, no els descobrirem tots ara avui. En tot cas, també és veritat que qui menja sopes se les pensa totes.
Bé, deu menjar moltes de sopes la Júlia. En tot cas, tu no ara no et posis a pensar en el menjar. Agafa l'ortografia de l'Institut d'Estudis Catalans i prepara't bé la resposta. I vosaltres, oients, aneu-hi rumiant, també.
Punyetàs al català.
Nosaltres seguim endavant i agafem velocitat de creuer, perquè l'embranzida que ens dona aquesta secció, ja sabeu que ens posa a to.
Sí, som com els cotxes de carreres nosaltres. Primer fem la volta de reconeixement al circuit, però ara ja va de debò. I a més avui va de debò perquè la secció ve de la mà d'un crac.
Sí, un crac en economia, sí, el Santiago Niño Becerra. Sentim-lo.
És que és visionari el que s'ha multiplicat per mil després de la guerra.
Per això abans deia que el creixent que estem vivint ara s'arrossega d'un passat que no és un passat del segle XIV, és a dir, bueno, també, però és un passat que és de fa 6 mesos.
Per si no el coneixeu, el Santiago Niño Becerra és catedràtic d'estructura econòmica a la Universitat Ramon Llull de Barcelona i es va donar a conèixer arran de la crisi del 2008 perquè va ser, atenció, dels primers que va alertar sobre la bombolla que s'estava creant en economia i té uns quants llibres publicats.
Sí, en economia segur que és un crac, en donem fe. Però el Santiago, quan parla, ensordeix sistemàticament el so de la S. No en fa cap de sonora i diu present, mesos... 14, i les paraules són catalanes, prou que ho són, sí. Però justament perquè ho són, doncs també cal fer la pronúncia sonora genuïna d'aquest so alveolar. És a dir, cal fer aquest so vibrant, aquestes S simples entre vocals, com present, mesos, o la mateixa Z del 14, 14.
De fet, la no sonorització de fonemes sonors com el de la Z o el de la G és una característica que malauradament s'està estenent força per tot el domini lingüístic. Però bé, una altra cosa que ha dit el Niño Becerra i que és molt millorable és el gerundi del verb viure. Ell ha deixat anar un visquent i els gerundis, ja ho sabeu, aquelles formes verbals que acaben en NT, no admeten el so de la G i de la G, sinó que, i llavors no és correcte, no? Visquent, no és correcte tampoc sapiguent, no? Ni del verb voleu, poder, no podem dir volguent o puguent, no? O tinguent, que es diu molt, però en registres no col·loquials, en registre formal o hem d'evitar de dir-ho d'aquesta manera, oi?
Sí, llavors el Santiago hauria d'haver dit en lloc de visquent, vivint, i si algú diu això de sapiguent, doncs per comptes d'aquest sapiguent hauríem de dir sabent.
Correcte, i en comptes de volguent hem de dir volent, i en comptes de puguent, que és com, a veure, que és molt natural i molt espontani, però hem de dir pudent. Són trets que en diem velars, no? És aquest so de la G i de la C que us comentava, no? que la llengua toca amb el vel del paladar, però això en diem velars, i poden aparèixer, de fet, correctament en alguns temps verbals, com ara el present de subjuntiu, quan diguem digui o visqui, o l'imperfet quan diem digués, visqués, però no pas el gerundi. Ara, això sí, pel que fa a economia, feu cas del catedràtic Niño Becerra, perquè, tot i que és un pèl apocalíptic, sovint l'encerta.
On dius que ho trobaré?
Albert, no sabia que fossis fan d'Eurovisió.
Jo tampoc.
Ah, no?
Però mira, sí, va, sí. Perquè ja que ho dius, l'edició d'enguany la vaig veure.
A veus que no anava pas errada.
No, va ser casualitat, però la vaig veure. En tot cas, no acabo d'entendre perquè m'ho preguntes, això, ara.
A veure, que no ens has explicat uns recursos per aprendre català des de l'ucraïnès, ara? I he pensat que potser per la festa final de curs volies contractar la Caluja Orquestra, que abans els guanyadors del festival.
A veure, no diré que estaria malament, no? Però jo crec que el pressupost no ens deu arribar.
No ens arriba, no.
I també t'he de dir, i aquí ens posem seriosos, que malauradament el recurs que us presentem s'ha creat per uns altres fins, no? Per a què s'ha creat? Doncs mira, per atendre les persones ucraïneses que ens ha arribat aquí a Catalunya i que fugien de la guerra. Llavors, el títol ja és molt transparent, és català per a ucraïnesos.
Sí, tinc entès que és una pàgina d'atenció lingüística que ha creat la Secretaria de Política Lingüística especialment pels refugiats ucraïnesos i les famílies i entitats acollidores. Però va, explica'ns ben bé de què es tracta, Albert.
A veure, són materials que el que volen és facilitar la comunicació doncs, amb persones ucraïneses, però també que aquestes doncs, puguin anar aprenent català. La pàgina inclou materials didàctics i també cursos nostres, del Consorci per a la Normalització Lingüística.
Ja, però no són només enllaços als nostres cursos, no?
És a dir, són els enllaços, sí, però hi ha més coses. També val dir, referent als nostres cursos, que bé, que són gratuïts en els nivells bàsics i inicials. Però pel que fa als recursos, que m'imagino que és el que és més interessant, doncs que s'han creat expressament per a parlants ucraïnesos. I, de fet, s'ha publicat una col·lecció de 12 làmines interactives que treballa el llenguatge de situacions quotidianes. Per exemple, unes estan centrades en espais com la casa, amb les habitacions, el mobiliari, d'altres al parc, al mercat, els transports, n'hi ha més, fins a 12. Però el més interessant és que aquestes làmines, no, són virtuals, hi apareixen un enllaç que està vinculat al traductor del Google. Llavors retremet la paraula en català i en ucraïnès escrita, però també pronunciada.
Ah, amb l'àudio. Ostres, sí, doncs això sí. És molt útil. De fet, justament no fa gaire em van notificar que aquí a Sant Cugat rebrem exemplars del llibre aquest, Vocabulari en imatges. Doncs la versió en ucraïnès ens arribarà aquí a Sant Cugat, Albert.
Sí, que això no és el mateix, és una altra, és a dir, una cosa són aquestes 12 làmines i l'altra cosa és aquest sí. Que comentaves, és un altre recurs. A més, tinc entès que d'aquest vocabulari en imatges se'n farà un tiratge de 15.000 exemplars amb ucraïnès i amb rus.
I amb rus també, no? Bé, a veure si almenys aquestes persones dins del tràngol que estan passant poden sentir-se doncs, una mica més acollides a casa nostra, si més no.
Sí, per si de cas, mira, jo ja he començat a aprendre alguna paraula amb ucraïnès.
Ja et veig la venir. Ara em diràs dinamo, no? Aquesta no s'hi val, Albert.
No, aquesta ja me la sabia. I a més aquest cop he apuntat una mica alt. He tirat cap a les parts de la casa,
sí?
Mira. I m'he après toalet i duix.
Ah, molt bé. Doncs escolta'm, jo crec, Albert, que no cal estudiar gaire per saber què vol dir toalet i duix. Ara em diràs que també has après televisor, no?
Televisor també me la sé, també.
Posa't a prova.
I aquesta sintonia engrescadora ja saps què ens indica, oi, Albert?
Sí, però que ho sé, doncs que ha arribat l'hora de posar-nos tots a prova.
Ha arribat l'hora.
Sí, el que passa és que amb els programes i amb els podcasts que hem fet m'adono que aquí l'únic que se sotmet al test sóc jo.
No, home, que els oients a casa segur que també el responen, el que passa és que no es queixen tant com tu. Així que som-hi amb Albert i tots plegats des de casa. Digueu-me, quina d'aquestes tres expressions penseu que és correcta?
Opció A.
Ara com ara es manté la vaga.
Opció B.
Ara per ara es manté la vaga.
Opció C.
Avui per avui es manté la vaga.
El que està clar és que hi haurà vaga. Per tant, això deu ser cosa dels mestres.
Calla, que no, és un exemple, Albert, que si parles dels mestres ja la tornarem a tenir embolicada, aquí no pot ser. Ja saps que cal ferrer, cullera de fusta...
Sí, la cullera de fusta justament és el trofeu que donen al pitjor classificat a un torneig de rugbi.
Ai, bé, sempre els esports, tu, eh?
I sí, el dinamo, no? En tot cas, jo avui tinc tota la pinta que m'emportaré aquesta cullera de fusta, perquè ara per ara no en tinc gaire idea d'això que em dius. Per tant, opció B, ara per ara es manté la vaga.
No, ara per ara vol dir en aquests moments, si més no, per exemple, cal obtenir recursos econòmics per la investigació científica de malalties que ara per ara no tenen, no? De moment, ara per ara, no tenen curació definitiva. En l'exemple que jo et demanava, cal fer servir l'expressió ara com ara, que significa mentre no canviïn les coses. Per exemple, ara com ara es manté la vaga, després amb les negociacions ja es veurà. El que tampoc no era correcte era avui per avui, que és un calc de l'expressió en castellà, hoy por hoy. Gràcies, moltes gràcies. Aquest aplaudiment.
Bé, Mar, sí, d'acord, però jo t'he dit que ara per ara no en tinc ni idea d'això que em dius. I en aquest exemple potser sí que estaria ben dit, no?
Sí, clar, tu sempre tan espaviladot. Era correcte com l'havies fet servir, però la resposta a la pregunta no l'has encertada. Cullera de fusta per tu, Albert.
Ja ho veieu, la Mar no me'n perdona ni una.
No, ni una.
Espero que a casa us hagi sortit millor. Però bé, si voleu respondre més preguntes d'aquestes, d'aquest estil, les trobareu al qüestionari que es diu Posa't al dia, i aquest qüestionari el trobareu al web del CPNL.
l'hora del lector.
Doncs avui ja veiem que tenim un llistó força altet, oi que sí, Albert?
Força, força, perquè a més, pel que veig, avui ens atrevim amb la poesia i tot.
Sí, perquè avui us presentem Teoria dels cossos, de Gabriel Ferrater. D'entrada us direm que qui podria parlar millor de Ferrater no som nosaltres, és en Joan Tres, que és president de l'associació Gabriel Ferrater i una bellíssima persona, prou conegut a Cugat Mèdia i a tot Sant Cugat en general. Però com que no hi és, el Joan Tres, doncs ho intentarem fer nosaltres també com puguem.
Sí, 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 sí. I de fet tenim molts motius per parlar-vos de Gabriel Ferrater. Un d'ells és el vincle, no sé si és conegut, crec que sí,
vaja, sí.
Que ens va instal·lar aquí a Sant Cugat l'any 65.
Correcte.
Feia les classes doncs, a la Casa de Cultura, justament, i al monestir. Uh-huh. I a més se sap que les trobades que organitzaven al Meson eren mítiques. I participaven alumnes, intel·lectuals, i s'allargaven fins a les tantes de la matinada.
Sí, ens en parlava la Mila Sagarra fa unes setmanes, i justament enguany commemorem l'any Gabriel Ferrater, perquè fa 50 anys que va morir i 100 que va néixer. Bé, tornem al llibre que us recomanem avui, que es diu Teoria dels cossos, i hi ha qui el considera un dels llibres més importants de la poesia catalana del segle XX. De fet, és l'obra en què Ferrater arriba al seu punt culminant amb la poesia, amb una voluntat de desemmascarar, aquí no res, els paranys i alienacions de la nostra vida, per tal que aquesta aconsegueix alguns moments d'existència racional i lliure, i encara sort, algunes espurnes de felicitat pausada.
Pausada com la música que la sentim música, avui,
sí.
I algunes, no era... Bé, jo crec que la tocava bé. En tot cas, fora bromes, fora conyes, és a dir, aquest llibre es va publicar per primera vegada el 1966, si bé després potser la gent el coneix perquè es va incloure, vaja, al recull Les dones i els dies, amb les altres obres que havia publicat anteriorment. Centrant-nos en Teoria dels cossos, es divideix en tres parts. La primera és un únic poema que està basat en l'observació social i es titula Poema inacabat, i en què els crítics hi van destacar doncs, el domini de la transcripció de la llengua oral. La segona part potser és la més coneguda, està formada per 25 poemes i són, si reflecteix el caràcter amorós i eròtic, que potser és el que ha transcendit més de Ferrater, almenys entre els que no estem gaire besats amb ell. I són poemes que estan escrits en versos curts. Per acabar, la tercera part és molt heterogènia. Són 16 poemes i que Ferrater el que presenta són una mena d'exercicis intel·lectuals de caire poètic.
Imagina't, exercicis poètics intel·lectuals. De fet, diuen que la veu de Ferrater era molt original i trencadora a la literatura catalana de postguerra. I què passa amb les veus originals i trencadores? Doncs que no sempre acaben de ser ben enteses. I fins i tot se'l va considerar una figura maleïda. En part perquè s'isolava, no?, respecte dels grans corrents de l'època, no el seguia ell, no s'incluïa. I pel fet que es va acabar suïcidant l'any 1977.
Sí, i també sabem que la poesia és un gènere que crea divisió d'opinions, Però en tot cas, jo penso que val la pena que trenquem els prejudicis i que hi doneu una oportunitat a Gabriel Ferrater.
La consulta dels sèniors.
Abans t'havia encarregat, Albert, que fessis una ullada a l'ortografia de l'Institut d'Estudis Catalans.
Sí, però
la tens
fet,
a mà?
Bé, de fet, qui ens l'havia encarregat havia estat la Júlia.
Ai, sí, tens raó.
Hola, sóc la Júlia i voldria saber per què escrivim abans d'ahir amb guionet. Moltes gràcies. Aprofito per saludar-vos, Mari Albert.
Doncs som-hi, va, perquè arremangar-nos amb el tema del guionet és una cosa que fa una mica de mandra.
No.
Una mica, sí, perquè, a veure, és que hi ha molts casos...
Però està molt tipificat, ja veuràs.
Sí, sí, com tot, com tantes coses està a la vida. A veure, va, anem al cas concret d'abans d'ahir. Abans d'ahir és un compost català, format per tres termes en aquest cas, la preposició aglutinada a l'adverbi ahir i l'abans, en què si no s'escrivís amb guionet, es considera que podria dificultar-se o alterar la lectura.
Mira, veus, és per posar-nos-ho fàcil, no? Clar, com que abans d'ahir té l'apòstrof aquest pel mig, també...
Sí, quedaria visualment estrany...
Val, deu ser com, per exemple, Montroig, no?, que l'escrivim amb guionet, perquè si no diríem Montroig, no?, la T i la R juntes...
Sí, sí, sí.
O altres exemples en què es fa servir el guionet per facilitar-ne la lectura serien, per exemple, Blanc i Blau, no?, amb la I aquesta entre guionets, Blanc i Blau, Belllloc, per exemple, Font Romeu, Puig Reig... Aquest és un clàssic, també, Puig Reig, amb guionet. Sant Romà.
Sí, és a dir, bé, n'hi ha més casos, com tu dius, estan tots tipificats, però és que n'hi ha uns quants. Per exemple, també porten guionet, i aquest jo crec que és bastant Vox Populi, no? Els numerals compostos entre unitats i centenes, com a 300, o entre desenes i unitats, com a 22, 34, 69... Altres elements que porten... O bé, altres elements no, altres compostos que porten guionet.
Sí.
Doncs, per exemple, quan hi ha un compost, un dels membres del qual és un punt cardinal.
Per exemple,
el país de Sud-Àfrica.
Exacte, que porta sud, no? Sud-Àfrica, sí. Tot amb guionet. Val, també quan, aquest m'agrada molt, quan tenim paraules que es dupliquen, no? Per dir-ho així, tenim el billo-billo, tic-tac, ping-pong,
sí.
O bé quan també, si el primer element acaba en vocal i el segon comença per una R, una S o una X, que si escrivéssim juntes, doncs, confondria també la pronunciació, tenim penja-robes, Vall de Roures, Vilaseca...
Sí, aquestes hi ha moltes descobreixement, elles, per exemple,
sí,
para-xocs... En tot cas, aquí potser que val la pena mencionar que si és un prefix, per exemple, el prefix greco, no?
Sí.
Greco-romà, aquí ja no. És a dir,
sense
això
raó.
Que acabem de dir és veritat, però quan hi ha un prefix, encara que acabi en vocal i l'altre
no
comença amb
no
R-O-S-O-X...
No ho compliquis.
Jo dic és que no és fàcil, no és fàcil. En tot cas, seguim amb els que sí que porten guionet. Per acabar, també s'escriu amb guionet quan algun dels elements és un símbol. És a dir, una lletra, una xifra...
Per exemple,
els explosius de goma 2 serien goma, guió, i aquesta xifra, el 2...
El 2 escrit amb número, no?
Exacte,
no
amb lletra.
I també quan algun dels elements ja porta guionet, no?
Sí, per exemple, quan tenim... Abans dèiem que quan hi ha un punt cardinal, no? Doncs sí. Nord-americà s'escriu amb guionet, doncs si hi ha un pacte anglo-nord-americà, doncs aquest seria anglo-guionet-nord-americà. Per tant, seria una paraula amb dos guionets.
Doncs trobo que tenia raó, que amb aquesta consulta, déu-n'hi-do, que per cert també s'escriu amb guionets.
També, també.
Te la dedico.
La dedicatòria d'avui, us deia, ens la fa una persona que els que seguiu l'actualitat esportiva al canal autonòmic segur que coneixeu, la Ruth Gumbau. Ruth Gumbau presenta els esports del Telenotícies Vespre, de Toni Cruanyes, i bé, és la periodista d'esports més seguida de tot Catalunya. Vigila, eh? De fet, és una experta i fa anys que segueix l'actualitat esportiva als mitjans. Va fer-ho ja a la xarxa, ara a TV3, i ha passat pel 324, on ha mostrat, doncs, com a periodista, que és una persona molt versàtil. Sentim-la.
Hola, sóc la Ruth Gumbau i volia dedicar alguna cançó del nou disc de la Jessamí Boada, i la vull dedicar a tots els oients, perquè si no la coneixeu, val molt la pena, és una de les grans cantants que tenim a casa nostra. Adeu, gràcies.
Veig que acabem amb la tònica pausada, almenys musicalment, amb què he iniciat el podcast d'aquest mes de maig. Jo crec que ho fem bé, perquè la primavera ja se sap que la sang altera, així que nosaltres hi hem volgut posar uns bons antídots. Bé, i bé, qui ens ha posat aquest cas és la Ruth, a qui li agraïm moltíssim que ens hagi fet aquest regal.
Amb mi quan no sàpiga què dir, només vull descobrir què és el que em passa per dins. Ja sé que potser et faig mal, però sé que necessito respirar. Dóna'm l'espai.
Doncs tens raó, Albert, que tenim un podcast bastant pausadet. La cantant i compositora Jessamí Boada, que sentiu de fons i que jo no coneixia...
Jo tampoc,
No, és maca, és tota una descoberta. Va néixer a Mataró l'any 89. Ha estudiat al taller de músics i es va graduar en cant modern i jazz a l'SMUC. L'any 2017, el 2018, va publicar White Flowers, que era el seu primer treball discogràfic, amb 11 temes originals a mig camí del jazz i el pop. Amb col·laboracions com la de la Judith Nederman.
Sí, mira, veus, ara que ho dius, crec que hi veig una retirada de la Judith Nederman.
Oi que sí?
Sí,
jo també
sí,
ho he pensat.
Sí. Que, per cert, de la Judith Nederman sí que havíem posat algun tema aquí ja a Cugat Mèdia.
A Cugat Mèdia, sí.
I també, tornant a la protagonista, la Jessamí Boada, lògicament, el que he llegit és que amb aquest disc i amb altres, doncs ha rodat pràcticament per tot Catalunya i durant dos anys no ha parat, eh? Ha actuat al Jamboree Jazz Club, al Traicionarius, al Sant Andreu Teatre...
Sí, jo he triat aquest On començo jo, del 2020, que no és el darrer que ens demanava la Ruth, ja em disculparàs, on fa un pas endavant amb noves cançons i noves sonoritats i col·laboracions, com la de l'Helena Gadel, l'En Rio, que és l'Enric Verdaguer, l'Alessio Arena. De fet, bé, es considera que és un àlbum que es reafirma com una de les veus més potents del panorama musical català.
Doncs fins aquí hem arribat amb la música de la Gessamí Boada i esperem, bé, esperem, jo crec que ho hem aconseguit una mica el nostre objectiu, que és el de distreure's una estoneta mentre preniu alguna mica de català.
Sí, una mica més de català. Si us ha agradat, no deixeu de recomanar als vostres amics, familiars, coneguts, a tothom que ens escolti. Ja sabeu que a Cugat Mèdia podeu recollir aquest podcast i tots els anteriors. I recordeu que som l'anell al dit del Servei Local de Català. En cas que no us hagi agradat el podcast, doncs recomaneu-nos també als vostres enemics.
Això mateix, Mari, marxem. Vinga, fins la propera. Adéu-siau.
Adéu.